Al matí, amb Raquel García.
I avui també volem parlar de tecnologia, precisament de l'ordinador quàntic de Barcelona, el primer ordinador d'aquest tipus del sud d'Europa. I és que es pronostica que la computació quàntica tindrà grans aplicacions a la sanitat, a la ciberseguretat, l'economia i fins i tot a les cadenes de producció. Aquesta àrea d'investigació i desenvolupament està provocant una cursa accelerada a nivell internacional de diferents països que ja han anunciat que volen obtenir ordinadors basats en aquesta tecnologia. Espanya n'és un. Nosaltres volem explicar-vos què és el que suposarà això i per això, com sempre, demanem consell a l'Antoni Garrell. Ja sabeu, és enginyer industrial, president d'Aquema Hospitals, també cofundador del Cercle per al Coneixement i exvicepresident de la Fundació per la Indústria i exdirector general de la Fundació per l'ESDI. Bon dia, Antoni.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, que l'altre dia ja en vam parlar prèviament, però avui volem descobrir realment què és, com funciona l'ordinador quàntic i els reptes que suposa per molts àmbits de la indústria i també de la societat.
És un tema molt complicat, eh? Intentarem fer-ho fàcil,
sí.
Encara que sigui igual simplificant-ho excessivament. Però bueno, intentem.
Clar, intentem per la gent, no? Que potser no en sap com funcionen, no? I què és. Explica'ns primer de tot per què aquesta computació quàntica suposa aquest repte, no? Per l'accés, no? El volum de generar, de calcular, fer càlculs, no?, de molta complexitat i, a més, amb una gran velocitat, amb una rapidesa, no?, en l'anàlisi d'aquestes dades que gairebé sembla, impossible.
Mira, la raó bàsica és perquè, si vols després parlem de com funciona,
sí.
És perquè els ordinadors tradicionals funcionen a base de bits.
Sí.
Bits, quan parlem d'un bit, no és res més que algo que està amb un 0 i amb un 1. En definitiva, electrònicament, sí. És que té tensió o no té tensió. Zeros i uns. Per tant, si mirem un estat d'un ordinador, sí. És un conjunt de zeros i uns. Com més zeros i uns, és a dir, com més bits és capaç de tindre un estat d'un ordinador, més ràpid és. Però, si nosaltres afegim, tenim un ordinador de 8 bits i li afegim un bit més, 9 bits, el que fa és, diguem-ne, incrementar amunt el nombre de bits que pot tindre un estat.
Sí.
D'acord? En canvi, un ordinador quàntic,
sí.
En lloc de bits, se'n diuen qubits. I aquests qubits, quan n'hi afegeixes sí. Un, no és que l'estat tingui un de més. O sigui, passem de 5 a 6. No és que en tingui un de més, sinó que el fet de passar de 5 a 6, l'increment és exponencial. És a dir, si l'altre augmenta una unitat de 5 a 6, quan nosaltres passem de 5 a 6 amb un ordinador quàntic, l'estat i, per tant, la velocitat que hi ha al darrere
sí.
És, passa de 2 elevat a 5 a 2 elevat a 6, és a dir, a 64.
Clar, per això aquesta revolució, perquè al final un ordinador fa el que podríem fer 1.000 ordinadors, bàsicament, no?
Bueno, el secret és que els ordinadors quàntics són molt més ràpids que els altres ordinadors. I et deia, perquè quan tu l'incrementes un bit,
sí.
En un ordinador quàntic se'n diu un qubit, de quàntic bit, l'increment de la velocitat és exponencial, que és per on està. I si vols, això, per què és degut? Perquè mentre que els ordinadors normals només tenen zeros i uns, és a dir, un bit o val 0 o val 1, amb un ordinador quàntic, un bit quàntic, el que se'n diu el qubit, pot ser 0 o 1 i una combinació de 0 i 1. Per tant, no té un estat, no té dos estats, el 0 i 1, sinó que en té 3. 0, 1 o una combinació d'ells. I aquesta combinació d'ells, de 0 i 1, per tant, si són diversos de 0 i 1, aquesta combinació d'ells, a més, té probabilitats de ser present o no ser present. Aquest és l'efecte molt complicat.
És complicat, és complicat. Perquè
la programació normal, els algoritmes normals, només es basen en portes lògiques, que són els operadors aquests que en diem I o O, no? Per fer-ho molt facilet, no?
Però jo crec que els nostres oients es faran una idea, doncs, això, de que ja no funcionen, no?, amb aquest sistema binari de 0 i 1, sinó que és, doncs, amb aquests bits quàntics, no? I jo penso, i quanta energia es necessita? Es necessita molta o poca per aquests ordinadors?
Bueno, això, l'energia que es necessita és important amb tots els ordinadors. Evidentment, diguem-ne, els primers havien d'estar a unes temperatures molt baixes, per tant, teòricament, consumien més energia, però aquest és un tema que es va solucionant i, per tant, el consum energètic és tan important amb uns com els altres. En especial, si penses amb els grans servidors que despatxen centenars de milions d'operacions, no?
Clar, ara també et volia demanar, Antoni, doncs això és important, no?, que en aquesta cursa, no?, per tenir, doncs, per disposar d'aquests ordinadors, el nostre país, no?, és dominarà en el sentit que lidera, no?, a nivell europeu, del sud d'Europa, aquesta cursa, és així? Perquè hem llegit molts titulars, a la premsa.
Hem de diferenciar dos temes. Una és qui lidera el desenvolupament dels ordinadors quàntics. Aquest és qui s'emporta el gat a l'aigua, no? És a dir, qui és capaç de fabricar ordinadors quàntics. I en aquest sentit hi ha dos països claus, que és Estats Units i Xina. De fet, Estats Units, aquesta primavera, bueno, ho va dir a finals de la tardor, i ho va tornar a confirmar aquesta primavera, que és que IBM ja ha tret un ordinador quàntic de més de 300 qubits, el qual és una salvatjada. Pensa que els primers ordinadors que ja es comencen a voler comercialitzar ordinadors quàntics de sobretaula tenen 2 qubits. I, en canvi, diguem-ne, el que t'estic parlant, no?, d'IBM, està per sobre de 300. De 300, no? Per ser exactes, no? Són 433 qubits, i aquest ordinador es diu Osprey, i ha doblat els bits quàntics que tenia l'anterior, que era l'Eagle. Per tant, aquest és un tema, és a dir, qui lidera això? Un altre tema és que quan ja tens aquest hardware, aquests ordinadors quàntics, que a més tenen una aparença radicalment diferent, no? És a dir, s'assemblen molt amb aquelles coses que vèiem a les naus de Star Trek, però que els vèiem com a motors d'energia, no? És a dir, tot. Llavors, una altra cosa és qui lidera l'ús. És a dir, utilitzar aquesta eina per aplicar-la, a mi m'agrada dir el progrés econòmic i social, no? M'agrada dir-ho, perquè a vegades dubto que això serveixi pel progrés econòmic i social. Llavors, en aquest sentit, és qui instal·la ordinador quàntic i aquest ordinador quàntic si el posa al servei de les organitzacions, de les empreses i de les persones que es dediquen a recerca. I és en aquest sentit que el primer ordinador quàntic que surt d'Europa s'està instal·lant al Barcelona Supercomputer Center, dirigit per el Mateu Valero, amb un projecte finançat amb fons europeus per la Secretaria d'Estat de Digitalització i, a més, liderat per una doctora en físiques i filosofia, Alba Cervera, si no recordo el nom.
Sí, sí, sí.
que és més, és una científica de 30 i pocs anys. Això també ens dona una pista, eh? És a dir, que realment està introduint-se en aquests temes de la computació quàntica, que són molt complicats, perquè programar un ordinador normal, doncs, amb un curs de programació serà fer, i en canvi programar un ordinador quàntic, doncs, fa falta saber moltes matemàtiques i molta física, a part de la programació convencional.
Per tant, suposo que és important, no?, que el nostre país i que Europa també disposin d'aquesta tecnologia quàntica pròpia, no?, i que s'aposti, no sé, ara penso fins i tot per la creació de xips, no?, per no dependre tant dels Estats Units, no?, o de la Xina.
A veure, també aquest tema és un tema diferent, eh? És a dir, quan estem parlant de la creació de xips, el que estem parlant és dels xips convencionals, eh? És a dir, dels ordinadors computacionals que van amb bits de zeros i uns. I, per tant, tot el que tenim absolutament a tot arreu porta un xip. Segur que si ara mires al redador no veuràs res.
Els mòbils, el cotxe, sí, sí, els ordinadors...
El cotxe té centenars de xips. Sí, sí. No un xip, centenars de xips. Per algo tan senzill que un cotxe tindria quilòmetres i quilòmetres de cables per la quantitat de sensors i de llums que porta. I totes les connexions es fan amb RC232, que vol dir que només porta una parella de cables. I això és gràcies a que la informació es codifica i s'envia d'un altre. Per tant, xips, això és el tema de xips. Una altra cosa és que per dissenyar xips i fer simulacions, lògicament necessitem ordinadors, i com més ràpids són, millor els podem fer i més podem avançar. No? Una altra cosa és el que et deia, començar a utilitzar de veritat la computació quàntica per fer coses, per ajudar a la recerca, per ajudar a altres aplicacions, això és fonamental. I, per tant, sí que en aquest sentit, diguem-ne, Espanya, Catalunya, en aquest cas, se situa com un lideratge al sud d'Europa al tindre instal·lat el primer ordenador quàntic i, per tant, poder començar a aplicar-lo per fer coses, per fer coses. Mira, per exemple...
Per quines coses? Perquè penso, la gent pensarà, i per què serveix? Val. A qui ens ajudarà, no? Quines aplicacions tindrà? Per què és important liderar aquesta cursa?
Et faig un parèntesis. El primer ordinador quàntic que es va instal·lar no de recerca, sinó per aplicació, i per tant en un entorn privat, no en un estat, que llavors això té interessos, altres interessos, va ser l'any 21, o sigui, fa un any i mig, i es va instal·lar en un hospital, a l'Hospital Clínic de Cleveland, Estats Units. Per què? Doncs per ajudar a dues coses. Bàsicament, amb tot el que és la medicina genètica, per tant, el que hi ha darrere del genoma de cada persona, que això requereix molts càlculs, i un altre tema és tot el que està associat a la detecció precoç d'enfermetats, de tendències d'enfermetats, i també a millorar els diagnòstics clínics en base a analitzar en superdetall el teu historial mèdic juntament amb el teu genoma i aplicar-ho a grans poblacions per veure si hi ha una correlació significativa del teu estat amb un altre que després ha tingut una malaltia. Per tant, diguem-ne, una gran aplicació és coses que avui en dia no podem fer perquè els ordinadors són lents, a vegades són molt ràpids, encara són lents, amb això se'ls pot canviar al donar-los moltíssima més velocitat.
Quines altres aplicacions podria tenir?
A veure, les aplicacions sempre van amb dues línies claus. La primera, sempre que tinguis que analitzar moltes, moltes dades. És a dir, milions de dades que s'han de processar. Que és el concepte de Big Data. Tothom parla de Big Data, però quan hi ha molts milions d'aquestes informacions, doncs s'ha d'anar amb cuidado. Per exemple, no? Aquests dies que està de moda TikTok, pensa que TikTok supera els 3.000 milions, ha superat els 3.000 milions de descargues mundials. Només als Estats Units té 100 milions d'usuaris. Bé, si tu vols intentar treure tendències o què pensen la gent jove, perquè més del 70%, 80% són gent joves, doncs això vol dir processar milions i milions d'informacions. Això amb els ordinadors paral·lels actuals, doncs és molt difícil, es pot fer, però requereix molt de temps, i en canvi amb els ordinadors quàntics, com que la velocitat creix exponencialment, doncs es podrà fer molt ràpid. L'altre tema que serà revulsiu amb la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial, l'aprenentatge es basa fonamentalment en analitzar dades, no amb el concepte que estem acostumats a parlar de big dates, no? Que és treure certes conclusions, sinó anar molt, molt més a lluny. No? Per tant, un impacte que tindrà molt, molt gran és amb la intel·ligència artificial. Això vol dir que sense dissenyar ordinadors quàntics, si tens ordinadors quàntics, et pots prendre en sèrio aplicar i desenvolupar tu eines d'intel·ligència artificial.
I llavors, per què molta gent es posa les mans al cap quan parlem dels ordinadors quàntics i d'aquesta capacitat que tenen, no?, a l'hora de processar?
A veure, no és del tot cert que la gent li preocupa els ordinadors quàntics, entre altres coses perquè malauradament se'n parla poc, no? I malauradament hi ha molt poca gent que domini la programació quàntica. I ja no et dic el desenvolupament. Com te'n deia abans, utilitzar ordinadors quàntics és algo bastant reservat avui per avui. Utilitzar-los, no dissenyar-los, sinó utilitzar-los...
Per la complexitat,
bastant,
clar.
Bastant amb persones que licenciats en exactes, és a dir, persones amb uns coneixements científics importants, no? Pensa que els llenguatges de programació quàntica són llenguatges complexes, n'hi ha alguns, però en canvi, diguem-ne, dissenyar algoritmes quàntics, que són aquestes algoritmes que tu pots cridar per fer coses amb l'ordinador quàntic, n'hi ha uns quants, però se n'han de desenvolupar molt més. Jo insisteixo, per programar un ordinador quàntic fa falta saber moltes matemàtiques i entendre de física quàntica. I la física quàntica no és una física fàcil. Uh-huh. Tu pensa que dintre de la física quàntica hi ha el concepte de teletransportació, que vol dir que dos bits quàntics que estan llunyans, un replica l'altre, sense que hi hagi contacte físic. Tot aquest concepte que està associat a lo que és la base de la programació, la base de la programació quàntica, en definitiva, la superposició i l'entrellaçament quàntic, tot això no és fàcil, i s'ha de ser. Per tant, no crec que la gent li preocupi molt i que es parli molt del tema de la computació quàntica. Jo crec que el que la gent preocupa o ens preocupa és que tindre ordinadors que són molt més ràpids que els actuals permetran resoldre problemàtiques molt complicades que avui en dia no podem resoldre pels límits de velocitat i temps que tenen els ordinadors normals. Per tant, com que podrem resoldre coses molt més ràpidament, complexes molt més ràpidament, o podrem analitzar coses amb molta velocitat i processant milions i milions de dades, el que sí que preocupa molta gent és l'impacte de la computació quàntica sobre el control de les persones a través del procés de les dades. I aquest és el que ens preocupa, perquè en definitiva la computació quàntica sumada a la intel·ligència artificial, si no hi ha una regulació, no és que les màquines arribin a la singularitat, que vol dir que siguin més intel·ligents que nosaltres, sinó que el problema és que nosaltres ens podem convertir en uns esclaus d'aquells que controlen els algoritmes d'intel·ligència artificial processats amb computació quàntica.
El que sempre parlem, no?, en aquesta secció, pot ser un futur ple d'oportunitats o de perills, segons l'ús que en fem.
Sí, mira, ahir una persona em deia, això mateix que tu em deies, i deia, però la solució és que siguem capaços d'establir uns criteris d'ús i unes normatives d'ús. La meva resposta, indispensable. Possible? No ho crec. Sobretot en un món en conflicte i d'interessos contraposats. Darrere de TikTok el que és això, un tema d'interessos contraposats.
I s'està parlant molt, precisament, no?, de regular el seu ús, no?, als Estats Units, precisament per això.
Et refereixes al TikTok?
Al TikTok, sí.
Sí, bueno, als Estats Units. Passa que ara, últimament, arran de les declaracions que va fer a principis de març el, com se diu, el Paul Nakasson, que és el responsable de l'Agència de Seguretat Nacional Americana, que va dir que el risc del TikTok és la informació que té, el seu algoritme, i com això podia influenciar els 100 milions de ciutadans americans que l'utilitzen d'una forma sistemàtica. No? Per aquest motiu ara se'n parla molt, però el TikTok, amb independència que el 2020 va estar prohibit a l'Índia i a Taiwan per motius religiosos, el que tampoc podem oblidar és que la Comissió Europea ja fa mesos que ho té prohibit, descarregar el TikTok a tots els seus funcionaris.
Sí, el Parlament Europeu és així per això, no? Perquè diuen que estan preocupades per aquesta ciberseguretat també, no? Per la protecció de dades,
no és,
per la cessió no a tercers, no?
Bueno, perquè no és tant el tema de que t'influeixin, en aquest cas del Parlament Europeu, de la Comissió i de la Comissió Europea, sinó que és per qui és propietat del TikTok. És a dir, TikTok és propietat d'una empresa que es diu ByteDance, la qual té llaços molt estrets amb el Partit Comunista Xinès, i alguns sociòlegs, alguns politòlegs diuen que aquesta companyia, encara que TikTok ho negui, està cedint dades de la xarxa social, l'està cedint al govern xinès. Amb el qual, amb independència de processar milions de dades i amb aquest risc d'influir i de condicionar la voluntat de la gent, amb independència d'això, doncs, alguns creuen que s'utilitza per espiar a certs usuaris.
Com sempre, a nosaltres ens agrada aquí doncs, explicar i posar doncs, aquesta mirada crítica, no? en aquesta revolució tecnològica que vivim, no? Amb aquest ús d'aquestes aplicacions. Sempre recordo que sempre ens dius que hauríem de pensar cada cop que ens baixem una aplicació si ens cal realment o no ens cal per tot això que expliquem, no? Per aquesta protecció de dades i aquesta seguretat. Parlem també d'alguna oportunitat, no? D'algun benefici que pot tenir doncs, aquests ordinadors quàntics, no? En qualsevol dels àmbits que vulguis també, Antoni, no? Perquè la gent es faci una idea de les oportunitats que també pot generar.
Mira, et contestaré donant una miqueta una volta.
Vinga.
Recordo quan se va muntar al Vallès el Sincontró, Alba, una de les preguntes que feien és que això per què ens servirà, no? Clar, darrere del sincotró, el sincotró hi ha això, hi ha les partícules elementals, la base de la mecànica quàntica. No? Sí. I un dels fundadors que va fer possible el sincotró, davant d'aquesta pregunta, va dir una de les coses que té, que pot ser residual, és la llum del sincotró. És a dir, la llum que ell fa. No? Sí. En darrere de la llum és la longitud d'ona. Llavors, nosaltres només podem veure objectes que són més grans que la longitud d'ona que els il·lumina. Per tant, si tu tens una longitud d'onda molt més una freqüència més alta, tant més petita, pots veure coses més petitetes. Coses que no són ni al microscopi. Llavors, ell va explicar això i va dir, per exemple, el que fa bo una xocolata no és la quantitat de cacau que té, que també, sinó les bombolles que té, les microbombolles que té en suspensió.
Sí.
Una de les aplicacions que pot tenir, ja sé que és molt d'anar per casa, és veure quina és la distribució d'aquestes microbombolles de xocolata, com les he de fer, com queden en funció del procés que faig de batut, de barreja del cacau, i per tant fer que el cacau tingui un bon sabor gràcies a l'òptima distribució de les microbombolles, gràcies a que són vistes per la llum del sincotró. Per tant, la mecànica quàntica obre quantitat de coses que són insospitades, pensa el que es deia fa un moment de la teletransportació, entre dos qúbits, que un replica l'altre sense tocar-se. Això obre expectatives enormes, la computació, tant en l'anàlisi de dades, avançar en temes de tractament d'enfermetats, genomes, temes de càncer, però tot el que és la recerca, que és de càlcul, però també obre un altre ventall enorme de possibilitats, que és aplicar estrictament tots els avenços que hi ha hagut amb la computació quàntica, aplicar-la amb estris quàntics que poden acabar sent quotidians, i que un exemple que t'ho explicava no fa massa dies d'una columna de persones amb la mèdula trencada poder connectar a distància aquest trosset que li falta de mèdula, substituir-la per qubits.
És que ens explota el cap, Antoni, doncs amb les possibilitats, amb els riscos, però també les oportunitats, ara que ho deies, no? De com pot millorar, doncs, els afectats de lesions medulars, també gràcies a aquesta
mecànica
quàntica. Moltíssimes gràcies, Antoni.
Gràcies a la computació quàntica.
Veus que també sempre parlem de, no?, posem el focus en la part negativa, i també, doncs, s'ha de posar en valor això, els beneficis que pot aportar també a la nostra societat. Gràcies per tot, una abraçada i fins la propera.
Gràcies, a reveure.